Què tal? Bona tarda. Passo minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, municipal de Sitges, a temps d'esports, a temps de descompte en aquesta edició d'avui dilluns 20 de gener de 2020. Per tant, toca fer crònica del que ha estat i ha donat de si el cap de setmana esportiu. Arribem tot just a l'equador de la Lliga de Futbol, tant a segona com a tercera catalana. El darrer partit de la primera volta, la jornada número 17, ens deixa diferents sensacions pel que fa als dos equips de la Unió Esportiva Sitges. El primer equip que segueix sense poder resoldre el problema defensiu. En feien referència a Manel Rodríguez tot just després de perdre el primer partit a casa Aiguadols davant l'Atlètic Prat Delta. Hi havia aquesta certa preocupació pel fet d'haver encaixat o d'estar encaixant masses gols a les últimes jornades. Un Sitges que va tornar a perdre, va encaixar la seva segona derrota consecutiva, ho va fer per 3-2 al camp del Marianao a Sant Boi, quan probablement podia haver tornat cap a casa amb un millor resultat. Malgrat tot, els resultats d'aquesta 17a jornada, el grup tercer de segona catalana no han estat dolents pels interessos dels Sitges, perquè el Sant Cugat, l'actual líder, no va passar de l'empat a 2 al camp de l'Atlètic Prat Delta. Diem no va passar perquè, de fet, va estar molt a prop d'haver perdut el partit. De fet, l'empat del Sant Cugat va arribar tot just al minut 96. També va perdre el tercer classificat, la Unificació Bellvitge, ho va fer per 1-2 davant el Valldoreix, que li pren precisament aquesta tercera plaça. La propera jornada, atenció, perquè dissabte ens espera un interessantíssim Sant Cugat-Sitges, és a dir, líder contra segon classificat. I millors sensacions deixa, òbviament, l'empat del Sitges-Sobrense al camp del Corbera, on un gol de Carlos Guerrero en va permetre l'empat a 3 final i allargar fins a 10 les jornades sense perdre. Un Sitges-Sobrense que, com dèiem, finalitza aquesta primera volta, tanca aquesta primera volta amb sensacions del tot positives. En farem crònica de tot plegat, parlarem també de bàsquet d'aquí uns moments, perquè farem repàs del que ha donat de si la tercera catalana. Ha començat la segona volta i la vida segueix igual. El bàsquet Sitges va sumar el seu triomf número 14, 79-66. Es va imposar el nou bàsquet Olesa aquest passat dissabte aquí a Pinsbens. Parlarem i repassarem també els resultats del món del rugbi. A la divisió d'honor catalana s'ha disputat la jornada número 5. Victòria del Rugby Club Sitges 48-19 davant el Garrotxa Banyoles dissabte a la tarda davant, com dèiem, aquí en partit de la jornada número 5. Un triomf amb un cert regust agredolç per la lesió que va patir el jugador sitgetà Víctor López. Ara mateix són 4 els minuts els que passen del punt de les 4 de la tarda. Tot això i més coses del món de l'esport des d'ara i fins a les 5.
Are you ready?
La mejor música.
La mejor música.
Las mejores ideas. Lo que piensas y en lo que todavía no habías pensado.
Smooth Jazz.
Sábados de 12 a 1 y martes de 20 a 21.
Con Cipri Pernas.
Y Silvia Raposo. No te lo puedes perder.
Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante. Y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Errores aparte con el mejor
Smooth Jazz.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, el temps de descompte d'aquest dilluns 20 de gener ens porta, primer de tot, a repassar alguns dels resultats del món del futbol base. Per exemple, a la primera divisió juvenil s'ha jugat la jornada número 13. Ahir al Nou Pinsbens, el juvenil A de la Blanca Subur va empatar 2-2 davant un Martorell que va aprofitar Dues accions a pilota aturada en els darrers instants del partit per igualar el 2-0 que havia aconseguit la Blanca, amb gols de Cosme i de Noguera. Empat, per tant, que deixa sensacions agradolces a una Blanca Subur a la que, sense cap mena de dubte, li està costant molt gestionar els últims minuts dels partits. Per la seva banda, el juvenil A de la Unió Esportiva Sitges va sumar els 3 punts gràcies a la victòria 2-1 davant un Sant Mauro que és tercer a la classificació. Els dos gols del Sitges els va marcar Albert Ortiz i Raül Berneda. Ara mateix, i quan falten un parell de jornades per tancar la primera volta, la Unió Esportiva Sitges ocupa el 6è lloc de la classificació amb 19 punts, mentre que la Blanca ocupa el 8è lloc amb 16 punts. Pel que fa amb aquest grup primer de la primera divisió juvenil, recordem que el Marianao és líder amb 39 punts, seguit del Sant Boià amb 33 i Sant Mauro 27. A la part baixa, Martorell, Atlètic Vilafranca i Gelida, tots tres sumen ara mateix 8 punts. La propera jornada ens porta un Sant Boià Blanca Subur, per tant, la Blanca té el complicat repte de poder treure quelcom de positiu del camp de l'actual segon classificat, mentre que el juvenil A de la Unió Esportiva Sitges jugarà amb Vilanova del Camí davant l'Anoia. Un apunt també de futbol femení. A la primera divisió s'ha disputat la darrera jornada de la primera volta. El femení de la Unió Esportiva Sitges segueix sense guanyar. Va perdre el passat dissabte amb aquí a Aiguadols 1-2 davant el Viladecans i, per tant, arriba a l'equador de la competició amb havent sumat només un punt sense haver guanyat cap partit i acumula ja un total de 14 derrotes. Teníem l'ocasió de parlar amb el nou tècnic del femení del Sitges el passat divendres, amb en Joan Formatxer. Feina hi haurà per intentar el que ara mateix sembla del tot impossible, que és que l'equip femení del Sitges aconsegueixi la permanència. Malgrat tot, mentre hi ha vida i esperança i mentre els números així ho diguin, doncs tota mena d'esperança és possible. Recordem que començarà la segona volta amb aquest proper cap de setmana i el femení del Sitges tornarà a jugar al Municipal d'Aiguadols. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, rebrà la visita d'un dels darrers classificats, com és el Gimnàstic de Manresa. Parlem també d'en rugby perquè a la divisió d'honor catalana Vueling s'ha disputat la cinquena jornada d'aquesta fase regular. Destaquem, òbviament, la victòria del Rugby Club Sitges, que dissabte s'imposava 48-19 al Garrotxa Banyoles a Santa Bàrbara. Victòria, com els dèiem tot just, en començar aquest temps de descompte amb un cert gust agradós per la lesió que va patir el jugador sitgetà Víctor López, el qual haurà d'estar allunyat dels terrenys de joc durant unes quantes setmanes arran d'una fractura maleolar. En un altre dels duels destacats de la jornada, el Barça Blau es va imposar al Gòtics per 43-19. Ara mateix, i després d'aquestes 5 jornades, el Químic és l'únic que continua imbatut. S'ha quedat sol al capdavant de la classificació amb 5 victòries i cap derrota. Tot seguit, Barça Blau, Gòtics, INEF Lleida i Rugby Club Sitges estan amb 4 victòries i una derrota. Altres resultats també del món del rugby. Aquest cap de setmana ha jugat en el sub-14 del Rugby Club Sitges, dels equips de les categories inferiors. És l'únic que ha jugat aquest cap de setmana, com dèiem, va perdre en la seva visita amb el camp del Castelldefels per 43-38. Recordem també que ahir es van jugar a Cornellà amb els partits de la quarta jornada del Campionat Autonòmic de Seleccions, que enfrontava a les seleccions de Catalunya i Andalusia en les categories sub-18 i també sub-16. La catalana sub-18 es va imposar per un ajustadíssim 18-17, mentre que la sub-16, amb els jugadors del Rugby Club Sitges, Joan Pacheco i Nicolás Moletti, en el seu 15 titular, va perdre per 12-38. Ara mateix, 4 i 11 minuts de la tarda, seguim fent crònica d'aquest cap de setmana esportiu. Parlem ara de bàsquet. A la tercera catalana s'ha disputat la jornada número 14, per tant, ha començat la segona volta i la vida segueix igual, perquè el Bàsquet Sitges va tornar a guanyar, va sumar el seu triomf número 14 en imposar-se dissabte a la tarda 79-66 al Nou Bàsquet Olesa. No es pensin, va ser una victòria molt treballada, probablement el partit que ha costat més de guanyar aquí al pavelló de Pinsbens. Un Bàsquet Sitges que amb el descans ja guanyaven de 12 punts, 44-32, un equip al que li faltaven jugadors, com per exemple en Raül Granados, que ja fa unes quantes setmanes que és baixa, el jugador de les categories inferiors, Marçal, també absent per una lesió, i Fernando Albaladejo també no va poder disputar amb aquest partit. Amb tot, Oriol Camproví va ser de nou el màxim anotador amb 24 punts. Al final, victòria, com dèiem, molt treballada per aquest marcador 79-66, i aquestes eren les sensacions que li deixava aquesta victòria al tècnic Valta Molina.
Bueno, Valta, bona tarda.
Bona tarda.
Partit avui molt dur, molt físic, ha costat molt.
Complicat, avui.
Rival molt dur.
Sí, sí, pràcticament. No sé si seria el partit més complicat que hem tingut aquí a casa. M'esperava un Olesa diferent a l'anada. Això és cert, perquè la seva dinàmica, tot i els resultats, no era de resultats, desavantatges molt avoltades. Ja ens havien avisat amb els triples i veníem mentalitzats. Tot i això, hem patit... Terrible, però bueno, mira, al final hem pogut guanyar. La segona part empatada, fixa't. La diferència que hem pogut treure a la primera part ha estat la que hem pogut mantenir a dures penes a la segona. Complicat.
Podem imaginar tots plegats que això a partir d'ara serà més o menys així, no?
Sí, clar. Sí. A més...
Equip que va primer, que no ha perdut, a por ellos.
Sí. Pues sí, així serà i hem de demostrar.
Hem vist un Olesa molt, molt físic, us ha portat molt al límit, com aquest qui diu.
Sí, i encertat. Fins a cert... S'ha ajuntat una miqueta tot. Molt físic, ells fins a cert punt encertats, nosaltres terriblement desencertats. Hem tirat 44 tirs lliures i hem ficat un 50%. 44 tirs lliures, se'ns han escapat 10 punts allà. Per no parlar del 30% en tirs de camp, també molt baix. 40, 45, 50 seria el més lògic. Però bueno, mira, hi ha partits de tot. I si traiem lo positiu, ens dona un toc d'atenció a tots, jugadors, entrenadors, tot, que és que no podem despistar-nos. Ens ha passat aquí a casa i ens pot passar a qualsevol camp de fora. I vista la situació, no tenim marge, no tenim un coixí per poder perdre partits. I bueno, dintre d'això, el que comentava, no? Treure el resultat positiu, que és... Toque la cresta de que no vayamos, no, que no anem de campions ja, encara queda mitja lliga.
En qualsevol cas, Valta, a favor de l'equip, hem de dir que, de moment, les situacions complicades les ha sabut resoldre.
Sí, clar, és que aquest equip, si algú té... és que té una intensitat quan la dinàmica es presenta molt gran, molt gran. Tenim recursos molt a l'abast. L'Uri avui no ha estat fi, molts tirs lliures fallats que mai falla. Ha aparegut Valerio, el Mauro també molt intensiu, el Bust, en fi. Hi ha recursos, hi ha gent. Si un falla, doncs tinc un altre.
Com l'altre dia, els dos primers períodes bastant igualats, però a diferència de l'altre dia, el tercer període no ha anat tan bé avui.
No, això és culpa de l'Olesa. L'Olesa, el partit una miqueta entrebancat, sí. Sense una dinàmica que ens ha deixat jugar bé durant uns minuts, perquè molt trebat, molt tallat, i l'Olesa molt intens. Moltes faltes per la seva part. Nosaltres, si haguéssim encertat en els tirs lliures, doncs la diferència s'hagués enxamplat i haguéssim jugat més tranquils. Ells no s'haguessin vist envalentonats a poder guanyar el partit. Però bueno, la situació és aquesta. Han fet moltes faltes, nosaltres no hem ficat els tirs lliures que havien de ficar, i això ha estat la igualtat, bàsicament, a la segona part.
Et pregunto, pels que no estan, perquè hem vist el Marçal amb Cabestrillo, sí. I Raül sembla que va per allà, també, no?
Sí, el Raül i el Marçal tenen un problema, doncs, de luxacions a l'espatlla, i no és un problema senzill. El Marçal s'ho va fer al partit del júnior de la setmana passada. Estem esperant la ressonància, que es farà el dimarts. Però jo diria així a bote pronto un parell de mesos. El Raül ja porta un parell de mesos amb rehabilitació i esperem que en un parell de setmanes comenci a entrenar. Ja veurem el que passa. I ens faltava el Fer també avui, que també ho hem notat.
Sí.
Està treballant, feina. Feina. I a Hamza també, també ho hem notat.
Bé, com diu aquell, la vida continua igual gairebé.
Sí.
Són 14 victòries, eh?
14, sí, 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 clar, supercontent. A veure, i ara mantenir-les, entrenar fort. Ja vaig comentar un cop que la dinàmica d'entrenos, tot i que és positiva, no és tot lo bona que jo voldria. Per aquestes qüestions, lesions, feines, coses que han fet que no poguéssim, no tenim una dinàmica d'entrenos allò intensiva durant unes setmanes, tots els jugadors continuem fent entrenos xulos, però no com a mi m'agradaria.
Haig de dir que per primer cop t'he vist emprenyat avui a la banqueta.
Per primer cop?
Sí.
T'has segur?
Sí, aquesta temporada,
Bueno, sí, una miqueta, però bueno, jo porto molts anys. Sí, jo m'emprenyo quan vaig...
Però hem vist un Balta que ha tret el caràcter, vull dir que no estem acostumats a veure un Balta...
Ah, sí? Ostres, doncs, sí. Pues, pregunta anys anteriors i els meus jugadors em diran que crido bastant. Vale. El que passa que, bueno, això és un sènior, aquí cridar de vegades no serveix. I avui sí que és cert que, bueno, s'havia de cridar l'atenció dels jugadors perquè moltes vegades el desencert és una manca d'atenció. Jo a un dels temps morts els he comentat. Personalment penso que una part, no vol dir tot, una part de la culpa d'aquest mal joc és que ens creiem que guanyarem. Estem jugant malament, però en algun moment algú sortirà i guanyarem el partit. Fins ara ha passat això.
Sí.
Però a la meva ment, jo veig a tres tios de l'Olesa ficant-me quatre triples seguits i posant-me el culet apretadet.
Sí, sí.
Això potser els jugadors no ho veuen i la meva feina és transmetre-li. I si haig de cridar, doncs crido.
Molt bé, Valter, faig l'última. Setmana que ve, si no m'equivoco, Navarcles.
Sí, Navarcles.
Un equip que està a la part baixa, però bé... això segueix i serà tant o més dur que avui, suposo.
Olesa també està a la part baixa i ha vingut a casa. Navarcles el diumenge, pràcticament a les 8 de la nit, a ver los biorritmos que llevamos allí.
Sí.
Estarem morts. Pues bueno, otra batalla, una altra batalla. A jugar-la i a intentar guanyar, clar.
Bé, doncs això, a pensar en el proper partit a la pista del Navarcles, diumenge al vespre, a partir de 7:45, ja ho deia Balta Molina, a veure com afrontem aquest partit, sent un diumenge al vespre, lluny, en fi, esperem que el Sitges pugui tornar amb la seva 15a victòria, perquè el segon classificat, el Casal de Vilafranca, apreta. Certament, el Casal de Vilafranca ja podem dir obertament que serà el gran rival del bàsquet Sitges aquesta temporada per l'ascens de categoria. Fixin-se que en aquesta última jornada el Casal de Vilafranca es va imposar amb el Club Nou Bàsquet Vilanova per 74-93. Ens crida molt l'atenció els molts punts que està fent el conjunt vilafranquí. Vaja, surt una mitjana molt probablement de 90 punts per partit. Serà sense cap mena de dubte el gran rival, repeteixo, d'aquest bàsquet Sitges per pujar i ser l'any vinent a segona catalana. I si s'ho volen anar apuntant, doncs el duel entre el Sitges i el Vilafranca, que pot ser o pot acabar sent decisiu, serà el 22 de febrer. Poden pensar, home, encara queda una mica, però 22 de febrer és dissabte de Carnaval, per tant, una data, diguem-ho així, especial per aquest partit que, repetim, pot acabar decidint el campionat en favor d'uns o a favor d'uns altres, però en qualsevol cas el Sitges que voldrà fer valer el factor pista. De moment, com estan les coses en aquest grup tercer de tercera catalana? Doncs el bàsquet Sitges primer amb aquestes 14 victòries, seguit del Casal de Vilafranca amb balanç de 12 victòries, 2 derrotes, i en tercera posició hi trobem el Nou Bàsquet Vilanova amb 11-3. Com dèiem, la propera jornada el conjunt de Balta Molina visitarà la pista del penúltim classificat, que és el Navarcles. espectacles. Altres resultats del món del bàsquet pel que fa als equips del bàsquet Sitges, doncs destaquem la victòria d'entrada del Sènior B, que es va imposar fàcilment del Cervelló, 104-59. També, en aquest cas, derrota del Sots 21, que va perdre aquí a Pinsbens, 47-50 davant el Ciutat Vella. Victòria, en canvi, del Júnior A, que segueix la seva bona línia, es va imposar 71-49 al bàsquet Piera. Pel que fa als dos equips femenins, els dos equips grans, diguem-ho així, el Sots 21 es va imposar amb 50-76 a la pista del Ciutat Vella i també va guanyar més ajustat el Júnior, 46-48 a la pista del Prat. Vinga, ara mateix a 4:22 de la tarda, temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Fent crònica esportiva, toca parlar ara de futbol i de la darrera jornada de la primera volta a segona catalana. El seu grup tercer, els resultats d'aquesta 17a jornada han estat el Atlètic Prat Delta 2, Sant Cugat 2, Font Santa Fatjó 2, Fundació Atlètic Vilafranca 4, Marianao 3, Unió Esportiva Sitges 2, Sant Joan d'Espí 1, Atlètic Júnior 3, Molins de Rei 0, Can Buixeres 1, Almeda 2, Sant Andreu de la Barca 1, Espluguenc 2, Olivella 2, Unificació Bellvitge 1, Valldoreix 2 i Sant Maura 2, Cubelles 2. Per tant, tanquem primera volta, arribem a l'equador de la competició. Amb el Sant Cugat té l'honor de ser campió d'hivern, 36 punts. En segon lloc hi trobem a la Unió Esportiva Sitges, que suma 34 punts, 32, i tercer ara mateix és el Valldoreix, 31 punts per Unificació Bellvitge, 29 per Sant Andreu de la Barca, 28 punts per Atlètic Prat Delta i Molins de Rei, 25 punts per Atlètic Júnior i Almeda, 22 per Marianao. El Cubelles té 21 punts, és 11 a la classificació, 19 per Olivella, que és 12, 18 per la Fundació Atlètic Vilafranca, 18 punts també per Font Santa Fatjó. A la part baixa, Espluguenc és quart per la cua amb 17, 17 punts també al Can Buixeres, al Sant Joan d'Espí 14 i al Sant Mauro Cué amb 11. I bé, podem dir que la jornada li ha estat un punt benèvola a la Unió Esportiva Sitges, perquè a banda de la derrota 3-2 al camp del Marianao, que ara analitzarem, la resta de marcadors pel que fa als equips de la part alta li han beneficiat una miqueta. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
L'empat a 2 del Sant Cugat, un Sant Cugat que em va fregar
la derrota,
però literalment la derrota, perquè va empatar al minut 96. Un gol de Naufal va permetre als Sant Cugatencs doncs aquest empat a 2 i per tant mantenir el liderat. Va perdre també la Unificació Bellvitge en el seu camp 1-2 davant el Valldoreix, un Valldoreix que li pren, li pispa aquesta tercera plaça, i com dèiem, la derrota dels Sitges, Toni, aquest 3-2 a Marianao, però que no deixa sensacions negatives del tot.
No.
Si hem de fer un resum.
No. Deixa sensacions negatives perquè acabes perdent
no
el partit.
No deixa de ser una derrota, és obvi.
Però dintre de lo dolent, lo bo és que, a veure, el Sitges en cap moment merecia perdre aquest partit. El Sitges el problema que té, i sempre l'hem dit, és aquestes errades defensives. Que això no vol dir que sigui tan sol culpa de la defensa, és el culpa del el joc col·lectiu defensiu de l'equip.
Sí, evidentment, té un problema defensiu. Quan diem té un problema defensiu és el concepte, no ens referim exactament a la part del darrere.
Correcte. En aquest cas sí que es pot dir, vull dir que tres errades defensives de defenses va valdre doncs la derrota dels Sitges. Però tot això es té que millorar. Però el Sitges fa el més difícil. El Sitges le marquen un gol molt aviat, se'l fa ell mateix en una pilota rebotada, i doncs, però després Geri empata en una molt bona jugada per la banda d'Edgar, d'Ober, que per a mi va ser una de les claus. Un Ober que va estar substituït a la segona part, al primer minut, per donar-li més poder ofensiu als Sitges, al Manel, posant a Carlos. Jo penso que el, potser era l'home que més arribada tenia del mig del camp dels Sitges, i potser en, això no va estar del tot acertat, tot i que Manel buscava més profunditat, no? Obert per a mi va ser un dels destacats en aquesta primera part, la segona no va jugar, i després els Sitges també en una errada defensiva, potser l'única que va tenir la nova incorporació al Mar Muntaner,
sí, sí.
Doncs ells marquen el 2-1 i el Sitges té que remar una altra vegada contra el corrent, i el cap doble al minut 44, un gol psicològic perquè t'anaves al descans empatant a dos, doncs empatava a dos. A los 5 minuts Edgar Dobles té la victòria a les seves botes, fa el més difícil, regatejar el porter, però doncs afina poc
la punteria
i doncs envia la pilota fora. Podia haver sigut el 3-2 i per mi, el 2-3 i per mi la sentència, perquè en aquell moment el Sitges era molt més equip que l'equip del Mariano Poblet, però doncs quan més s'estava atacant el Sitges, quan més ocasions, faltava l'últim toc per arribar amb més profunditat, però el Sitges tenia la possessió de la pilota i estava doncs buscant i buscant el gol. Arriba una altra errada, en una pentinada del central dels Sitges, doncs li queda el millor jugador d'ells, que és el Marc Mata, per mi és el millor jugador, el Marc Mata, se'n va sol, regateja el porter i marca el 3-2. A partir d'aquí, el Sitges té molt pocs minuts per a superar, per a intentar com a mínim empatar. Lo té l'empat per dos vegades, però les dues pilotes les treuen de la mateixa porteria els defensors. Al final acaba perdent un partit que el Sitges és superior, però doncs li falta doncs marcar un gol més. Clar, si te fan tres gols, per a guanyar tens que fer quatre.
Sí, sí, és allò que ja fa setmanes que ve passant, no? El fet d'haver de capgirar constantment els marcadors adversos. Poques vegades, Toni, crec, ara em podria fallar la memòria, hem parlat d'un partit plàcid dels Sitges aquest any.
No, perquè...
jo no el recordo ara així d'entrada, probablement.
No, perquè aquesta categoria és una categoria molt exigent.
Evidentment any. No en tindràs cap.
No, és un grup molt exigent, un grup que qualsevol equip, doncs, per exemple el Manianau Poblet, doncs, que és un equip que està lluitant a baix i que està treballant molt, te pot fer una mala passada com va ser l'altre dia, no? I se la va fer també al Cubelles a casa seva, el Manianau Poblet.
Sí.
És un equip que lluita a baix però que té qualitat,
sí, sí.
Que tots són bon equip.
Ha anat millorant amb el pas de les setmanes i de les jornades. Parlaves d'Edgar Dobles com a autor del segon gol. Compte perquè Edgar Dobles, amb el de dissabte, ja suma 12 gols. Un Edgar Dobles que porta 10 jornades consecutives marcant.
Sí.
I aviat està dit.
Que estiu aviat, però sí, sí. Que costa molt, no? Que marca costa el seu golet. I imagina el que són les coses. Gols que en dos partits no ha valgut per res.
Sí, sí, no han servit per donar-li punts al seu equip. Doncs Edgar Dobles porta 12 gols. De fet, està només un dels dos màxims realitzadors d'aquesta segona catalana, el jugador del Cubelles, Jan Casas, i Joel Paredes, de la Unificació Bellvitge. Tots dos han anotat fins ara 13 gols. Per tant, Edgar Dobles, un segur del gol.
Sí.
Almenys en aquesta primera volta, ara que s'ha acabat.
Sí, és un jugador que mulla cada partit, és un jugador que aporta molt i que la llàstima va estar en aquest partit, que la pilota més fàcil que va tenir, doncs en aquesta ocasió no va estar acertat.
El Toni Muñoz parlava al final del partit amb el Manel Rodríguez, amb el míster de la Unisportiva Sitges. Aquesta era la conversa que mantenien tots dos.
Bé, Manel, segona derrota consecutiva en un partit, Manel, doncs que sobretot ells han marcat a rebot, els Sitges han empatat, tornen a marcar ells aprofitant, jo diria, un despiste defensiu, empatem. Tenim a la segona part el 2-3, no ho fem, i tot i controlat, tota la segona part com ha controlat el Sitges, acaba perdent.
Sí, el resum una miqueta que has fet tu és el que és. No hem estat encertats en dos gols que hem encaixat. Penso que la primera part hem estat bé. Penso que l'equip ha fet el que tenia que fer. i penso que la segona part ha sigut molt bona per part nostra, ha sigut molt molt bona. Jo penso que hem tingut 4 o 5 ocasions molt clares de poder fer el 2-3, la primera de dobles, una altra de Martí, de Geri, dobles, un remat de Martí amb la dreta que l'ha parat el porter, una de Sacris que se li ha quedat a dalt, una que li han tret ara al final a dobles de sota els pals. Penso que hem pogut fer, no un, hem pogut fer diversos de gols, no els hem fet. Futbol és així, l'única vegada que hem passat des de mig camp s'ha quedat el 10 sol i ens ha marcat. És futbol, no pots fer-hi res. Jo avui no me'n vaig descontent. Penso que així com l'altre dia a casa vam perdre i vaig veure l'equip desdibuixat i no em va agradar, la sensació que vaig tindre no va ser bona en cap moment, avui penso que hem perdut un d'aquells partits que durant la temporada es perden, que mereixes molt més i acabes perdent, pues perquè bueno, el rival ha tingut més sort que tu, ha lluitat molt, ha treballat molt, s'ha trobat en que tu les que has tingut, que normalment nosaltres no fallem, les hem fallat, i ells, pues mira, l'única vegada que s'han tingut una situació una mica clara, pues han fet el gol i ens han guanyat.
És que ells no han lligat ni una jugada, i han guanyat.
Bueno, el futbol té això, a vegades tu tens el pes del control del partit, tens la pilota, crees ocasions, arribes clar, però tens que marcar, perquè el rival, potser un poquet, com tu arrisques, pues, en dos passes es fica a dalt i et pots fer un gol, no? I avui ha passat. Bueno, a mi el Marino no m'ha desagradat, jo penso que la primera part han fet el que podien fer, ens han generat problemes, ens han pressionat, i la segona part, bueno, s'han defensat com han pogut, hem tingut la sort que nosaltres no hem marcat i al final han tingut massa premi potser perquè el gol que s'han trobat ha sigut un xurro, perquè ha sigut una pentinada del Manu mateix que la volia treure, la pentinat i ha deixat el 10 sol i ens han marcat.
Seguim encaixant molt gols, avui hem marcat 2 però ells han fet 3 i són 3 gols que tornem a encaixar.
Sí, és veritat, però és veritat, però jo soc molt crític amb el meu equip, tu ho saps, que jo quan acabem els partits analitzo una miqueta el que ha passat. Avui els gols potser han sigut fallos també, però fallos del joc, no han sigut en corners, no han sigut en badades amb una falta en contra, no han sigut jugades, bueno, més normals. Jo penso que estem encara per millorar molt, però jo he tingut una altra sensació. Avui ja et dic, no me'n vaig descontent, me'n vaig molt descontent del resultat, però queda molta lliga, estem molt convençuts nosaltres de lo nostre, hem entrat al vestidor i estem tots molt tranquils, sabem que, bueno, que durant una temporada no pots estar al 100% i tot no et sortirà de cara sempre, hi haurà moments com ara, pues que, bueno, que hem perdut 2 partits, però és que qui es pensés que això seria un camí de flors estava molt equivocat, això podia passar. Jo, per exemple, així com l'altre dia contra el Prat Delta me'n vaig anar molt descontent i molt preocupat en algunes coses, avui me'n vaig descontent perquè hem perdut, però no me'n vaig preocupat, perquè he vist l'equip bé i sobretot el poder de reacció en tot el moment, ens han fet un gol, hem fet l'empat, ens han fet el segon amb una tonteria, perquè ha sigut una pèrdua que hem tingut a l'àrea, però en seguida hem tornat a empatar i a la segona part els hem arrasat. El problema és que no has fet gol i ells, doncs ja dic, han tingut la sort que s'han trobat una pilota allà a l'àrea i l'han marcat.
Avui ha debutat un nou jugador, el Manel.
Sí, el Marc, bueno, ens va ajudar, és un noi que pot jugar tant al mig del camp com de pivot defensiu com a darrere de central i, bueno, el xaval, bueno, ha fet el seu partit, era la primera vegada, el primer partit d'ell. Jo penso que hem d'estar contents, un bon jugador i ens pot anar molt bé.
Home, a veure, de la segona derrota més que res, perquè, clar, el diumenge vas a Sant Cugat, i clar, també és un partit molt seriós, no com tots, no?
Sí, tots, però no serà més difícil guanyar el Sant Cugat que guanyar aquí, ja ho veuràs. El Sant Cugat té unes altres armes, té una altra manera de jugar al seu camp, serà una altra història, però també serà complicat, però igual que ho era avui. I són 3 punts igual, per tant, hem d'anar a Sant Cugat. Per això et dic que me'n vaig amb bones sensacions d'equip, de joc. Hem perdut, bueno, hem perdut, però si jugant així, perdrem molt poquets, ja t'ho dic jo. La segona part els hem borrat del camp.
Ha faltat el pas aquell per trencar el sistema tan defensiu que ells tenien,
bueno,
no?
Però tampoc...
Perquè tenien una defensa totalment adelantada, però... gairebé al mig del camp,
Et dic que ens ha faltat fotre-la dintre, perquè és que ocasions n'hem tingut moltes, hem tingut 5 claríssimes d'ocasions, però no han entrat. Bueno, és que et dic, això també passa a vegades.
Doncs ja ho deia el Manel, descontent sí, preocupat no. Així com la derrota amb el Prat Delta sí que li va deixar aquell punt de preocupació, l'altre dia no.
No, perquè l'equip va jugar bé. La preocupació que té que tenir el Manel és això, solventar aquests, aquesta errada defensiva.
Aquests
no?
Moments que l'equip té que li costen gols.
Clar, i això, perquè clar, tu pots...
Probablement això, Toni, no sé, potser dic una bestiesa, però en una altra categoria no passaria.
No, i penso que
però
inclús...
a segona catalana ja les errades et penalitzen molt.
I penso que inclús en aquesta categoria, una altra jornada... Què digueu, una altra temporada?
Sí.
Tampoc, però el que passa que aquest any la cosa està molt equilibrada, molt justa, i tots els equips doncs ho donen tot i cap és fàcil, no? Tots són molt complicats, la prova té el Mariano Poblet, que és un equip que està lluitant allà, però que...
Sí, sí. És un equip de la part mitja-baixa, diguem-ho així,
lo va
però...
Va celebrar allà.
Home,
com
clar.
Si hagués guanyat la Champions.
Van derrotar els Sitges.
Cantaven, ballaven, feien de tot allà, quan va acabar el partit.
Perfecte. 4:36, gairebé 4:37, deixem la segona, analitzem ja aquesta última jornada també de la primera volta, a la tercera catalana, grup 12. I repassem d'entrada els marcadors que han estat el Ribas 0, Vegas 0, la Múnia 1, Moja 5, Còdena 3, Atlètic Vilanova 1, Penya Jove 5, Ateneu Igualadís 0, la Granada 2, Montserrat Igualada 2, Carme 1, Piera 1, Masquefa 3, Anoia 1, Corbera 3, Sitges Sobrense 3 i Riu de Villes 1, Les Cabanyes 1. El Piera tanca amb aquesta primera volta com a líder, com a campió d'hivern, suma 40 punts, a només un al Moja, amb 39, tercer l'Òdena amb 38. Una miqueta més allunyat el Corbera amb 33, 31 per Ribas, 28 per Penya Jove i Carme. El Sitges Sobrense tanca amb aquesta primera volta amb 8a posició, suma 27 punts, amb un balanç de 7 victòries, 6 empats i 4 derrotes. També 27 punts per Montserrat Igualada, que serà el seu proper rival, 23 per Les Cabanyes, 20 per Masquefa, 19 per La Granada, 18 per Riu de Villes i Vegas, i a la part baixa tenim Ateneu Igualadí amb 16 i en zona de descens Atlètic Vilanova amb 14, Anoia penúltim amb 6 i la Múnia amb 4. I una dada que volem destacar. 10 són les jornades, Toni, que el Sitges Sobrense porta sense perdre.
10 jornades.
I aquesta és una molt bona dada.
10 jornades d'un Sitges Sobrense doncs, que ha guanyat 5 partits i ha empatat 5.
50-50.
Sí, 50-50. Sí, un equip que va més, ja ho dèiem. De fet, el punt d'inflexió és Ribas. Abans d'arribar a Ribas,
sí,
ja deien que tenia, que causava, generava bones sensacions.
De fet, perdona, ho destacàvem aquest matí, l'últim partit que perd l'equip és el 19 d'octubre aquí a casa amb el Moja, 0-2.
I que s'esperi ara el Moja,
Sí, sí,
quan arribi. Quan arribi.
Han passat unes quantes setmanes, més de 10, perquè hi ha un parèntesis aquí entre mig, però bé, són números, entenc, ara li preguntarem al Dani, per estar contents.
Sí, sí, per a veure que aquest equip ha anat a més, que les sensacions que teníem al principi de temporada, doncs ara venen sensació i resultats. L'equip està funcionant força bé, l'equip està fent la seva feina i l'equip està fent una temporada molt bona. Acaba la primera volta, jo sempre he tingut fe a la segona volta, si aquest equip continua en la mateixa línia, aquest equip a la segona volta pot fer molt bons números.
Jo suposo que el seu entrenador, en Dani Pujol... així d'entrada, i potser m'arrisco, però no sé, dona per bo el punt d'ahir a Corbera. Dani Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, sí, per anar a vostè trucar.
Molt bé.
Avui no faria de donar moltes voltes.
Sí.
Està molt bé a casa, li hagués caure algú pel cap.
I tant, i tant, tens tota la raó, Dani. Bé, el punt d'ahir a Corbera, el doneu com a bo, no?
Jo el dono com a positiu, perquè el camp era difícil, un equip veterano, és el segon equip més golejador de la categoria, dos dels seus delanters van demostrar la seva qualitat i són dos dels màxims golejadors, si no els dos primers, em sembla. Un camp molt estret, i l'actitud dels nanos va ser fantàstica des de l'escalfament. Haguéssim pogut guanyar o perdre, perquè el partit sempre vam anar a remolque, que es diu, vam remuntar tres vegades, i amb el 3-2 vam patir una miqueta, però després de l'empat, l'última jugada del Carlos va encarar sol al porter i no vam tenir la sort de rematar el partit. No va ser el millor partit nostre com a equip individualment de la temporada, però ens va servir per sumar un punt en un camp que serà difícil per tots els rivals.
Que l'equip demostra el seu caràcter competitiu, crec que el partit d'ahir, Dani, és un bon exemple, perquè per tres cops va haver d'igualar el marcador.
Sí, és una cosa, aviam, nosaltres, aquest equip nostre, evidentment, com qualsevol equip amb una mitjana d'edat de 22 anys, a competir en aquesta categoria amb la majoria d'equips veterans, doncs una de les coses que demanes o que potser no tens és el saber competir, perquè l'experiència és un grau. I crec que aquesta categoria els hi va molt bé en tots aquests nanos per anar formant-se com a jugadors, i jo crec que des dels dos mesos, a partir de la jornada 8 o 9, l'equip ha començat a competir, i bueno, l'entrega a cada partit, a cada entreno, mai n'he tingut cap dubte. I ara que ha acabat la primera volta, doncs una de les coses que m'agradava i volia aconseguir era que l'equip competís, no que només jugués bé i demostrés la seva qualitat individual, que això la tenim, i ara estem competint, i això, doncs, bueno, ens ha portat a estar 10 partits sense perdre, que crec que són uns números que diu molt d'aquests nanos.
Acabeu en aquest vuitè lloc de la classificació, Dani, amb aquests 27 punts. Et conformes, i entrem a la pregunta, vull dir, t'està bé això que heu fet fins ara?
Jo sempre dic que la classificació és la que marca, i al final de la Lliga és justa, segur. Tu pots perdre un o dos partits injustament, però al final estàs on estàs. I nosaltres estem en aquesta vuitena posició, que crec que és la que tenim, i és la que ens toca, i és la que ens hem guanyat. I estic content, perquè a principi de temporada, jo sempre ho deia, això és com obrir un meló. No sé si lluitarem per pujar, per baixar, o per estar ja entre dos mares. I, bueno, ha arribat un punt que acaba la primera volta, i jo crec que tant els nanos com jo som ambiciosos per ficar l'equip entre els 4 o 5 primers de la categoria. Però això ens ho haurem de guanyar a base d'entrenar bé, amb la qualitat individual que tenim, que per això m'atreveixo a dir-ho, i després per saber competir, no?
El Toni acaba de dir fa uns moments que ell creu que el punt d'inflexió, en positiu, és evident, és Ribas. Suposo que estàs d'acord, no? Vull dir, recordo perfectament aquell dia, perquè veníeu de perdre 0-2 amb el Moja aquí a Aiguadols. De fet, és l'últim partit que perdeu, estem parlant del 19 d'octubre, vull dir que han passat ja uns quants mesos. Ho donem per bo? És a dir, Ribas és aquell clic que fa l'equip?
És el dia que obres el meló, no?, i el trobes que està bé.
Que està dolç, sí, sí.
Exacte, que està dolç i que es pot ja menjar, no? Sincerament, com a entrenador, tampoc m'esperava un partit en el qual siguessin tan superiors. La mostra està que el Ribas, després d'aquell partit, a casa seva, em sembla que han encaixat més gols el dia nostre que en tota la temporada, o més o menys, i em fa l'efecte que des del 19 d'octubre el Ribas em sembla que només ha perdut un partit. Vull dir, allà es va juntar que nosaltres tot el que estàvem treballant va sortir sensacional, la primera jugada va ser gol, la segona va ser gol, la tercera va ser gol, i, bueno, ens va sortir tot fantàstic quan ahir el Ribas doncs no li va sortir res. Segurament també hauria condicionat aquell partit en què ells potser tenien baixes, etc. Però sí, és un punt d'inflexió, perquè totes les coses que treballes i que parles, doncs, bueno, evidentment, els jugadors, doncs, es veuen realitzats fent la feina i guanyant un partit contra un dels equips de dalt i guanyant-lo, com aquell que diu, sobradament.
Doncs amb la meitat de la feina feta, Dani, queda l'altra meitat. Com afronteu aquesta segona volta?
Amb la màxima ambició, tocant de peus a terra, vull dir, tenim una cosa que és molta qualitat individual, tenim una altra cosa que els entrenaments, tinc una mitja de 20 jugadors entrenant. A dia d'avui, i això en futbol canvia molt, tinc tots els jugadors implicats, evidentment, ja que juguen més, ja que juguen menys, però quan tens 22 jugadors més els que poden baixar a l'A, doncs no és fàcil. A dia d'avui ho estem aconseguint, i aquí la meva ambició és que aquesta segona volta doncs donem un pas endavant en el joc. Ara últimament potser no marquem tants gols, però un dels defectes que teníem, que encaixaven molts, doncs ho hem retallat bastant, i sembla que som el quart o cinquè equip més golejador, i alhora som el quart o cinquè equip més golejat. I si assegurem això una miqueta dels gols en contra i amb la qualitat que tenim, jo crec que podem aspirar a una miqueta més amunt. Però el que sempre dic, hem d'estar preparats per tot, i res, aquí apretar a tope fins l'últim dia d'entreno.
Uh-huh. Dani, ja veus, jo sempre havia parlat d'aquesta segona volta. Després te faré una pregunta sobre tres punts que han volat d'un equip, no? Però sobre el teu equip. Jo sempre he pensat molt en aquesta segona volta. Conta una cosa, aquesta segona volta, per aquí té que passar l'Òdena, per aquí té que passar el Ribas, per aquí té que passar equips que estan a dalt del tot, i si l'equip que continua amb aquestes sensacions, aquest equip és capaç de tot, no?
Bueno, abans m'agradaria remarcar que una de les coses que m'agrada és que el Toni disfruta amb aquest equip, que moltes vegades m'ho ha dit, o cada setmana que m'entrevista m'ho diu, que estava allà, però he vingut corrents perquè volia veure-ho,
i són
aquelles coses que, escolta'm, et satisfan.
Sí.
És important.
Sí. I tindríem que pensar molts com jo que n'hi hauria molt més gent al camp, perquè s'estan perdent un bon joc,
Exacte, perquè això, jo els altres no ho sé, però si tu estàs content, a mi em
val. Tots contents.
I ara m'he perdut el fill de la pregunta.
Sí, després una altra cosa, què penses? T'has enterat de los tres punts doncs que l'Ateneu Igualadí l'ha guanyat al rival als despatxos?
Pues mira, l'altre dia ho parlem amb el meu delegat, el Quique, que a vegades parlem de punts, classificació i tal, i ell em diu, va, que si guanyem a Corbera ens posem a dos dels Ribas. I dic, no, home, dos dels Ribas no. I llavors em va comentar això, que hi ha tres punts que estan a l'aire, que no saben si els hi han tret o no, el reglament està per complir-lo, evidentment. Però a vegades, clar, s'ha de complir, però, ostres, són fallos tontos que ostres, si em passés a mi em poso en el lloc dels Ribas.
Sí.
I si em passés a mi, pues realment, diferent és que dius, he jugat amb 12. Però per lo que els hi va passar, són coses que, evidentment, s'ha de complir la llei, s'ha de complir el reglament, però sap greu que perdre un partit que el tens guanyat per una cosa d'aquestes, doncs, bueno, crec que tindríem que tindre una mica més de mà dreta, però, clar, si ho fas amb un equip, ho tindries que fer tot i seria un cachondeo. Mm. Però no sap greu, no m'alegro per aquestes coses, perquè si em passés a mi, la veritat és que no, gràcia ninguna. No.
Clar, guanyes un partit 0-6 i te foten els punts.
Sí. Estàs guanyant en confiança, l'entrenador vol fer jugar...
Sí, correcte.
Em sap greu pel míster, aquest cas del Salido, i ja et dic, la millor manera de veure-ho és posar-te en el seu puesto i gràcia no fa ninguna.
Dani, deixa'm preguntar-te per un nom propi, el de Carlos Guerrero és evidentment l'estilet d'aquest equip, un Carlos Guerrero que comparteix Pichichi amb el Raúl Mesa de la Penya Jove i el Marc Comte del Corbera, tots tres han marcat 15 gols, volia dir. En fi, és un luxe tenir un jugador així, també.
És un luxe tenir un nano jove així. Després, a favor del Sitges, és a dir, i a favor del Carlos, ha d'estar molt agraït a caure en un equip com el Sitges, amb una planificació, perquè aquests nanos amb aquesta qualitat a vegades surten de juvenil, i ens hem trobat casos a cabassos de que se'n van a un equip, no troben el puesto, ara se'n van a un altre, ara sí, ara no, i acaben amb 22 anys a morir del futbol. I és un nano que li agrada molt el futbol, aquí s'ha trobat molt apreciat, tant pel filial com pel primer equip, que també ha participat, i és veritat que el Manet no l'utilitza més perquè davant té també molta potencial, però quan l'ha requerit doncs ha rendit molt bé. És un nano molt jove, amb una qualitat innata, i bé, és d'aquests jugadors de barri. I a part d'una cosa que li agrada molt entrenar, no espera un entreno, ve de Calafell, sempre és el primer a arribar, l'últim a marxar, i és un jugador d'aquesta marca en diferències. Evidentment, a la jornada 10 no el coneixia ningú, i ara a tot arreu on anem, doncs, bueno, ja els contraris ja el coneixen i prenen precaucions, però és igual. Mm. Les precaucions que puguin prendre són necessàries, com jo també ho faria, però és un jugador si se n'ha d'anar, se'n va, amb aquesta categoria se'n va.
Et faig l'última, Dani. Obriu segona volta a Igualada, amb el Montserrat Igualada, camp de les Comes, camp gran, però un rival que està allà com vosaltres, eh?
Sí, un rival, a part que la setmana passada va incorporar tres jugadors del Sant Mauro.
Déu-n'hi-do.
Ha potenciat l'equip després de la derrota amb la Penya Jove per 1-5. Ahir va empatar el camp de la Granada. I bueno, ja m'han parlat d'ells, que és un equip, en general, el que trobem a la categoria. Amb molta potencial del mig del camp endavant i a darrere estem en Kansas. Bueno, el camp de l'Igualada és un camp que a priori nosaltres es va bé, camp gran per jugar a futbol, a diferència del camp de Corbera, que és més petit i ens complica la cosa. I bueno, anem il·lusionats, tant nosaltres com el Montserrat Igualada estem empatats a tot, a punts, a gols a favor, a gols
sí,
en contra, vull dir,
sí,
tot
sí,
igual.
Sí, sí que és cert, sí que és cert.
Doncs bueno, és el primer partit de la segona volta per començar amb dinàmica positiva i procurar tirar-lo endavant per anar escalant divisions.
Doncs tant de bo, dilluns de la setmana que ve puguem dir en veu alta que l'equip porta ja 11 jornades, 11 setmanes sense perdre. Seria molt, molt, molt maco. Dani, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i desitjar-vos a tots plegats una bona segona volta.
Molt bé, moltes gràcies als dos.
Gràcies, bona tarda. Adéu.
Adéu. Adéu.
Doncs sí, queda tenir una segona volta, tota una segona volta.
Tota una segona volta.
I tu li deies al Dani, per qui han de passar equips com l'Òdena, com el Ribas, sí que s'haurà d'anar a Piera, per exemple, el Corbera haurà de venir aquí,
Fixa't,
a l'última jornada tindrem un Sitges-Obrense Corbera. Déu-n'hi-do,
Sí, amb el que pot jugar ells, potser no, potser sí, perquè estan allà quarts, i escolta, que queda molt de campionat i on pot estar el Sitges en aquell moment, no?
I la penya jove, Toni.
I la penya jove que va més.
Que els fa de 5 en 5.
Que va més, que té un jugador que marca molt gol. De fet, en dos partits ha marcat 6 gols, 2 hat-trick consecutius, que és un molt bon jugador i que és un jugador molt jove i que doncs, ja no tots, tan sols aquest jugador, sinó tot l'equip, és un equip molt jove. Potser el més veterà és el Codro, i a més és un home que al mig del camp li va molt bé a la penya jove, el Codro, i doncs que és un equip que va més i que aquesta setmana juga amb el líder, amb el Piera.
Sí, sí, partidàs per obrir aquesta segona volta per la gent de la penya jove, que entenc que en aquests moments passen per un moment òptim del campionat. Per cert, li preguntaves, Toni, això al Dani, el Dani Pujol, aquesta qüestió, aquests tres punts que li han pres al Ribas. Expliquem-ho potser perquè la gent que ens escolti pensarà, home, què ha passat aquí. Victòria del Ribas 0-6 al camp de l'Ateneu Igualadí. L'Ateneu Igualadí va impugnar el partit per alineació indeguda
d'Edgar Fontiveros. Perquè Edgar Fontiveros és entrenador del futbol base
d'un equip de la base del Ribas.
Del Vilanova.
Ah, del Vilanova, perdó. Vilanova. Sí.
És entrena i doncs aquest dia va veure la vermella. Doncs quan un entrenador veu la vermella no pot ni jugar amb el seu equip.
Sí. Si aquell entrenador resulta que és jugador,
és sancionat,
no pot jugar.
No, està sancionat tant com a entrenador com a jugador.
Perfecte.
No? Doncs el que passa és que el Toni Salido va creure que, perquè està una mica mal polit, no, el reglament.
Ja.
Pensava doncs que havia vist dos targes.
Crea confusió, com a mínim.
Sí, exacte. I doncs lo va fer jugar. Però va fer jugar a la segona part, quan guanyava 0-5, i en els últims minuts.
Mare de Déu, sí.
El que passa
sí.
Que es diu, es comenta, Pitu, jo no sé si és veritat o no és veritat, que allà, a Igualada, doncs se van enterar degut que lo van trucar des de Moixa, i que li van dir que havien comès una alineació indeguda.
Bé, el Moja atent, en aquest cas, si és que és cert que la cosa va anar com expliques, perquè, evidentment, sí, el Moja li interessa.
El que entrena el Moja, el contacte ve de Vilanova, i clar, el coordinador del Vilanova és el que es comenta,
Sí,
jo no sé si és real o no és real, però Ribas va ple, és la parella de l'entrenadora del Moja.
En qualsevol cas, vaja, és un fet que està aquí i aquests tres punts els ha acabat sumant l'Ateneu Igualadí i el Ribas...
No, i el que són les coses, si hagués acabat el campionat aquesta setmana, el Ribas per 3 punts, però l'Atlètic Vilanova doncs hagués perdut categoria, perquè anava 2 punts per sobre,
sí,
fixa't, del Corbera.
Això vull dir, és interessant el que dius, perquè clar, això passa en una última jornada.
I aquest equip, sense comer-se-lo ni beber-lo, pierde categoria degut a aquesta excepció.
Sí, aquesta qüestió de despatxos, que al llarg d'una temporada passen aquestes coses.
Tot i que jo he parlat amb en Toni Salido, i el que m'ha dit clarament Toni Salido, que doncs, ell no culpa ningú, la culpa ha sigut d'ell.
Sí, evidentment, quan un té l'errada, ho ha d'assumir.
Ha errat, no? I se l'ho té que menjar ell.
Bé, doncs així estan les coses en aquest grup 12 de tercera catalana. Abordem ja la recta final del programa. Ens queden 4 minuts mal comptats. Parlem d'hoquei. I parlem d'hoquei perquè hem de començar també la segona volta amb la primera i segona catalana, jornada número 16, el Club Patí Subursitges, que no ha jugat aquesta jornada, havia de jugar inicialment a Igualada, però ja ho vam explicar divendres, de fet ens ho va confirmar el propi entrenador Carles Busquet, es veu que l'Igualada demanava jugar divendres a la nit, al Sitges això no li era possible. Un Club Patí Sitges que demanava o bé dissabte o bé diumenge, l'Igualada deia que no, que divendres o res. Per tant, ara tot queda a expenses de saber quina data, tot i que Carles Busquet ja ens va apuntar el 4 de febrer com una possible data per acabar jugant aquest Igualada Club Patí Sitges, que és, com diem, el primer partit de la segona volta. Alguns resultats d'aquesta jornada, doncs, per exemple, la victòria 8-2 de l'Espanyol davant el Valls, la victòria del Ripollet, el tercer classificat, 2-4 a Belllloc, que també va guanyar amb el Reus Ploms 4-2 al Lleida Llista, i empat a 4 entre el Sant Cugat i el Riudoms. Ara mateix, en aquest inici de segona volta, l'Espanyol continua liderant la classificació amb 37 punts, segon el Reus Deportiu amb 36, tercer el Ripollet amb 35, seguit del Lleida Llista amb 30, 28 per Sant Cugat, Valls és sisè amb 26 i el Club Patí Subursitges ocupa, no s'ha mogut de fet, d'aquesta setena plaça, sumat 25 punts. Tornem a repartir, té pendent aquest partit a Igualada. I atenció, perquè dissabte aquí a Pinsbens tenim un Club Patí Sitges Espanyol. Partides, per tant, a partir de les 6 de la tarda. Destaquem també d'aquesta jornada d'hoquei la victòria del segona catalana, que es va imposar 5-2 al Vilaseca, partit que es va jugar dissabte aquí a Pinsbens. Altres marcadors dels equips de la base del Club Patí Subursitges, mala jornada perquè van perdre tots, el Júnior 1-6 davant el Noia, també va caure amb aquí a Pinsbens l'Aleví 7-8 davant el Reus Deportiu i va perdre el Benjamí 3-1 en la seva visita a Palau de Plegamans. Resultats del món de l'hoquei que ens condueixen gairebé al final del programa a les 5 de la tarda. Toni, gràcies.
Molt bé.
Que passin vostès bona setmana. Tornem amb més informació esportiva el divendres. Tocarà fer prèvia a partir de les 4 de la tarda d'una nova jornada esportiva. Que vagi molt bé. Adéu-siau.